Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, arribem a les 12:20 minuts. Avui divendres, portes del cap de setmana, 18 de gener del 2019, hores d'ara, amb un cel doncs ennuvolat, almenys a la ciutat de Lleida, hem arribat als 4 graus. El primer que farem és buscar la informació de servei, la informació meteorològica, la previsió meteorològica, de fet, pel que queda de dia i també de cara al cap de setmana, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. També un repàs a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Recordeu que cada dia, no ho diem, però cada dia fem memòria amb la Mari Carmen Salvador, recordant el que passava tal dia com avui, però de fa 25 anys. També et proposarem que vagis a viure i a veure música en viu. I ens ho farà, ens ho dirà, ens ho recomanarà el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez, amb el seu Melo Malo. Avui també ens arriben els joves de l'associació Down Lleida amb el seu espai La Nostra Tarda. Ja saps que aproximadament la tercera setmana de cada mes, el tercer divendres de cada mes, estan amb nosaltres. Avui doncs ens porten La Nostra Tarda. És un espai on fan entrevistes i ja t'avanço que avui entrevisten a companyes seves esportistes. I encara ens quedarà temps, perquè el Joan Bellmunt obri la finestra dels records que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, la Nacional 240, amb la Mònica Carrasco i avui amb la Laura González, la nostra experta en cinema, parlant d'aquestes estrenes de la cartellera de cinema que s'actualitza avui, que s'actualitza el divendres, a no ser que hi hagi algun festiu entremig. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, on ja et rematem, o sigui, ja et donem tota la resta de propostes del món, dels espectacles, de la cultura, de la música, de tot plegat. A l'Espai Groc avui parlem, com sempre, de l'Auditori, de la Biblioteca, del Caixa Fòrum, del Teatre de la Llotja, del Teatre de l'Escorxador. Escoltarem a Pau Figueres, que actua aquesta nit al Cafè del Teatre. En fi, moltes coses des d'ara mateix i fins a arribar a les dues. Però sé que també t'interessa saber, encara que faci freda, quina és la previsió meteorològica. Doncs Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel poc ennuvolat. Com a molt podem trobar-nos alguns intervals de núvols mitjans o alts a les comarques de Lleida, però tornen a baixar les temperatures. Avui, com a molt, arribarem als 6 graus de màximes a Lleida, també a Balaguer. En tindrem 4 a Tàrrega i a Viella i a la Seu d'Urgell hem d'arribar fins als 11. El vent continua fluix i variable. Demà dissabte al matí es mantindrà el cel molt clar, però a partir de migdia arriba un nou front, ens deixarà un cel molt tapat, bàsicament amb núvols de tipus mitjà, i no descartem algunes precipitacions febles al final del dia, amb una cota entre 800 i 1.000 metres solament. Les temperatures mínimes variaran poc, tornarem a repetir glaçades bastant fortes al Pirineu, de fet, amb mínimes de 2 graus negatius a Lleida i a Balaguer, 3 sota 0 a Tàrrega, a la Seu d'Urgell 8 graus sota 0. Aquesta nit i a Viella arribarem als 6 graus negatius. Demà les màximes pugen una mica i el vent es mantindrà suau. I diumenge tindrem un cel ennuvolat tot el dia i no descartem que plogui o nevi més aviat a la Vall d'Aran amb cotes de neu a 1.000 metres. Les temperatures màximes no variaran molt, les mínimes, però pujaran més amb glaçades al Pirineu i el vent es mantindrà suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. Not like you, say sorry. A wolf with not a different story. This time I'm mistaken. For having you a heart worth breaking. And I've been wrong. I've been down. Been to the bottom of every bottle. Stop words in my head. Scream, are we having fun?
Remind Me, són els Nickelback, avui posant-nos música amb aquestes portes del cap de setmana. Divendres avui, 18 de gener del 2019, 4 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Soc el Ricard Álvarez, t'acompanyo des d'ara mateix i fins a arribar a les 2 de la tarda amb moltíssimes coses per endavant, moltíssimes de veritat, eh? A més, recorda que avui estan amb nosaltres els joves de l'associació Down Lleida. Minuts, però anem a buscar la informació, que això també, evidentment, ho necessitem i ens agrada conèixer-la.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part que seguim amb les xifres horribles, dolentes, impensables, eh?, per aquest principi d'any. Ha mort una altra persona a la xarxa viària lleidatana. Concretament és una jove d'Alfarràs, en un altre sinistre a la Nacional 230 a l'alçada del Campell. A l'accident es van veure implicats 3 vehicles i hi va haver 3 persones ferides. L'alta mortalitat que registra aquesta polèmica via indigna els alcaldes afectats. Aquesta és la N230. No parlem de la N240. Un informe del RAC fa 2 setmanes va valorar els quilòmetres de la xarxa viària catalana i va trobar que a la lleidatana hi ha un munt de coses per millorar i uns quants punts negres. Doncs després d'aquest informe, després de les xifres de mortalitat i de sinistralitat de la xarxa viària lleidatana, recordem que els pressupostos generals de l'Estat han otorgat a tota la demarcació de Lleida per totes les despeses 36 milions d'euros, dels quals 12 i escaig se'n van cap a manteniment de carreteres. Que si comences a dividir quilòmetres pel que fan costar una actuació en una carretera, es queda, ja us dic, amb 4 pegats, 4 línies repintades i 4 senyals. Han destinat també 400.000 euros a la N240 per seguir els estudis. Seguim estudiant la carretera. Mentrestant, que segueixin havent accidents i toquem fusta que no hi hagin morts. Però vaja, una nova víctima mortal de la que hem d'informar avui. La Guàrdia Civil destrueix una granada trobada per un veí de l'Albagés a prop d'una presa. Els especialistes apunten que el projectil era italià i que es va utilitzar durant la Guerra Civil. Recordeu, que si trobeu qualsevol mena d'arma, de projectil, de bala, qualsevol cosa que considereu que pugui ser perillosa, bèl·licament parlant, ni tan sols s'ha de tocar. Aviseu ràpidament als Mossos d'Esquadra, que vindran amb la seva secció de... Bueno, si poden fer que no esclati, doncs la desactivaran, i si no, doncs la faran esclatar de manera controlada. Però no ho toqueu, que no sigui cas que haguem de lamentar algun dany. Obrim la plana judicial. La Fiscalia entén que no hi ha prou proves que demostrin que Daza fos qui amenacés una veïna de Balaguer pels llaços grocs. La defensa de la coordinadora de Ciutadans diu que la denunciant menteix i que vol perjudicar l'acusada per la seva ideologia política. I els agents rurals han rebut 30 amenaces, però cap agressió física des del crim d'Aspa. El govern espera aprovar aquest 2019 el reglament que ha de permetre als agents portar pistola i defenses extensibles. El director general dels agents rurals, Marc Costa, comenta que des de les amenaces rebudes en els darrers anys, només 5 van ser inspeccions de caça.
Aquesta mesura, òbviament, com tot passa en el consens unànim, no n'hi ha, però en regla general s'ha acceptat molt bé. De fet, aquest 2018, d'aquests 12 incidents, que estem parlant d'incidents que són amenaces, agressions no n'hi ha hagut cap, incidents només n'hem tingut 12, i en l'àmbit de la caça d'aquests 12 només n'hi ha hagut 5. Vull dir que hi ha hagut consens, les inspeccions es fan amb tota normalitat. Jo crec que el caçador ho entén, que hagi de deixar l'arma fora del seu abast, per tal de poder fer una inspecció amb normalitat, sense armes al davant, i que no passa res.
Anem a comarques. Treball, Afers Socials i Famílies aportarà 452.000 euros a la futura residència per a gent gran del Baix Aran. El conseller El Homrani i el sindicat d'Aran han signat un acord per ampliar els mitjans traspassats al Consell General en matèria d'acció social. I Agricultura insta el Ministeri a demanar a la Unió Europea la clàusula salvaguarda també per als cítrics. La consellera considera que és qüestió de voluntat política un cop s'ha activat per protegir l'arròs de les importacions asiàtiques. I el grup Jorge acomiada la secretària d'organització de la secció sindical de la UGT Terres de Lleida. El secretari territorial del sindicat denuncia que es tracta d'un acomiadament antisindical sense cap fonament. Una catedràtica de la Universitat de Lleida és la nova presidenta de la Federació Europea de Ciència i Tecnologia dels Aliments. Olga Martín Belloso ocuparà el càrrec durant els propers 2 anys. I a Tremp, els escolars descobreixen la importància del comerç local visitant botigues del poble. L'Ajuntament engega una campanya que vol estendre a la resta de centres educatius de la comarca. Que ja ho dèiem ahir, tot el que sigui producte de proximitat, consum de producte de quilòmetre zero, per entendre'ns, doncs crec que és un avantatge, siguem d'on siguem. Evidentment, si necessitem una cosa que no la tenim al costat, doncs haurem d'anar obrint cercles fins que la trobem, però no cal anar a l'altra punta del món a buscar una fruita, quan, per exemple, tenim fruites magnífiques aquí mateix. Per exemple, és un exemple només. I el Festival d'Arts Escèniques Xilè Santiago OFF presenta el Focus Fira Tàrrega per segon any consecutiu. La iniciativa s'emmarca en l'intercanvi bidireccional que es va iniciar el 2018 per visibilitzar el moment de la creativitat escènica catalana i xilena. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
I parlant d'esports, tenim partits de cara a aquest cap de setmana. En futbol serà diumenge a les 5 de la tarda. Lleida Esportiu Espanyol B. Lleida segueix segon amb 37 punts. L'Espanyol B, 8è amb 26 punts. En bàsquet, també diumenge a 6:15 de la tarda, Palma Força Lleida. Per cert que el bàsquet també és notícia perquè l'ICG Software serà el nou patrocinador principal del Força Lleida pel que resta de temporada i per 2 temporades més. I amb hoquei, el Lleida Llista s'haurà d'esperar fins dimarts a les 9 del vespre per jugar a la pista del Sant Cugat. Sant Cugat, que és 13è, Lleida Llista, que és 6è.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
A les portes d'un nou cap de setmana, nosaltres, mira, mirem un moment, temporalment, 25 anys enrere, tal dia com avui, un 18 de gener de l'any 94, que no era divendres, però de què es parlava?
Pues de l'empresa Copirineu de Tremp, perquè va presentar suspensió de pagaments.
Vaja, home.
La mesura no eximia la responsabilitat dels avaladors. La viabilitat de la cooperativa passava per executar aquesta mesura tècnica. El conseller d'Agricultura, en aquells moments, el senyor francès Xavier Marimon, va manifestar que el Departament d'Agricultura ajudava els que s'ajuden. Aquestes són les seves paraules. En aquells moments, també l'any 94, els salaris de Lleida estaven per sota de la inflació. L'increment retributiu va ser d'un 5,43 davant d'un IPC del 5,6%. Per la delegació de treball, Lleida va ser un model de negociació col·lectiva. Els convenis van afectar l'any 93 a 9.217 empreses. També es va promoure un ente per reactivar l'esquí a les pistes de Llessui. Es pretenia traçar un pla de viabilitat per a aquesta estació i el seu finançament. L'actuació passava per efectuar expropiacions de terreny. Les noves propostes generarien alguns llocs de treball. Una altra notícia era que va fracassar la venda de patrimoni municipal per acabar les obres de l'Auditori Municipal de Lleida. Estava la cosa...
Sí.
Bueno, aquelles obres van ser eternes, també.
Sí.
La paeria volia inaugurar el mes de maig i buscava pressupost per acabar les obres. També es volia construir un viaducte per salvar la Nacional 2 al seu pas pels Alamús. La via tindria 4 carrils de circulació des de l'autovia fins a la Nacional 240. També van començar les expropiacions de la variant nord al terme municipal de Lleida.
Per cert, que aquest viaducte del que parles, finalment s'ha fet, jo crec que no, fa 2 anys que està
molt
en
poc,
servei,
molt poc temps.
Però que no arriba als Alamús, s'ha quedat una mica abans, bastant abans.
Ja ha passat una mica com a l'AVE que no ha arribat a Tarragona
ni
a Reus.
Sí, sí, sí. S'ha quedat una mica abans, al final, després de tanta moguda i tant pressupost i tanta història, és un tram que sí que t'estalvia, si has d'anar cap a la Nacional 240 i vens per l'antiga Nacional 2, t'estalvia doncs, arribar fins a Lleida i tota la història, però és que estem parlant de 2 quilòmetres o 3, eh? No, no gaire
parlant,
més.
Però estem parlant de fa pocs anys, fa 2-3 anys.
Fa 2-3 anys, i ja en parlàvem de fa 25,
per això ho dic. Estem parlant de l'any 1994, eh?
Vull dir, això constata que les obres s'eternitzen.
Exacte. Bé, doncs avui acabarem amb la crònica internacional. El president dels Estats Units, Clinton, i l'Assad van apostar per la pau dels valents, van dir, per Orient Mitjà. La trobada va ser qualificada com un gran pas en les negociacions sirians i estadounidencs. Es van reunir a Washington. El president sirià esperava que l'any 1994 posés fi als enfrontaments entre àrabs i israelis. Mm-hmm. I encara
sí,
estem
i tampoc,
així.
Tampoc
estem
n'hem
igual,
sortit.
Eh? No n'hem sortit.
Mari Carmen, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
Anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas. Hombres, mujeres, hasta los niños, que se lo digan a mis hijos. Y al rato veo que en el Corte Inglés hay un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Gant, Emporio Armani, Kipling, Clarks, Gap y muchas más. ¿Casualidad? No. Son las segundas rebajas del Corte Inglés y ya están aquí.
Estàvem parlant abans d'esports i sí que és veritat que hem parlat de que l'hoquei tenen la jornada de Lliga el dimarts, i és veritat, estan totes mogudes el dimarts, però per què? Perquè demà el Lleida Llista rep el Girona, ja saps, en competició europea, per tant, això serà demà a les 8 del vespre, són els vuitens de final, la tornada davant del Girona. Ara sí, anem a fer la connexió amb el diari La Mañana.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, ara sí, eh? Com ja et vinc dient les darreres setmanes, per mi ara ja és divendres, jo quan escolto els Stones, i sé que he de connectar amb la redacció del diari La Mañana, per mi ja és divendres. I connectem amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Por fin es viernes.
Bueno, para que le guste, a mí no me gustan tanto los viernes como
¿no te
antes.
Gustan? ¿Qué día te gusta más?
A mí el lunes.
Ah, el lunes. Hombre, yo siempre he dicho y siempre lo digo, defiendo todos los días, ¿eh? O sea, al final la vida se hace más corta de lo que parece. Tenemos que disfrutar de todos los días de la semana. Pero sí que es verdad que hay días que te caen mejor que otros.
Pues sí, porque el lunes así ya remetes otra vez con la semana y...
¿A ti es que te gusta trabajar?
Sí, sí, a mí me gusta estar al pie del cañón.
Muy bien. No, además, se nota, ¿eh? Porque cuando uno disfruta de lo que trabaja, se nota, ¿eh? Cuando lees los artículos de Andrés en el periódico La Mañana. En fin, Andrés, oye, ¿se va reactivando la música en directo en Lleida?
Sí, y además vienen sorpresas interesantes.
¿Ah, sí?
Que luego comentaremos.
Pues venga, explícame.
Bueno, empezamos con esto.
No, el orden lo escoges tú.
Empezamos con el viernes, ¿no?
Venga, va, viernes, música en directo hoy.
Y esta misma noche tenemos además una interesantísima cita en el Café del Teatre con uno de los grandes guitarristas de su generación, se llama Pau Figueres, que viene a insistir en que Nada Nuevo Bajo el Sol, que es su mezcla, su disco, su mezcla de flamenco y electrónica.
Ajá.
Este gran guitarrista interpreta cosas bestiales, ¿no? Porque hay una anécdota de cuando vino la otra vez, que el Carles Sanuy, que es un poeta que siempre está en el Café del Teatre, envió a su amigo Toti Soler, le envió un WhatsApp diciendo, oye, que está interpretando una canción tuya. Y el Toti Soler le contestó, y tanto que lo conozco al Pau Figueres, como que hace las versiones mejor que yo.
Vaya.
O sea que, fíjate.
No, con Pau vamos a intentar hablar hoy en el Espai Groc a partir de la 1:30. Para que nos explique, pues bueno, qué nos traen sobre el escenario esta noche.
Pues sí, pues a las 10:30, 10 euros, ¿vale? Y vale la pena ver esta gran realidad de la guitarra, es buenísimo.
Muy bien. ¿Qué más?
Bueno, seguimos
para bingo, venga.
Sí, seguimos en el Café del Teatre porque mañana está Miquel Abras, que este también ha estado hace 10 años o algo así, a las 10:30 por 10 euros en taquilla, 8 anticipada, pero es que viene a presentar dos discos, no ha tenido suficiente con sacar uno, sino que ha sacado dos.
Bueno, pues venga, doble disco.
Sí, dice punto de no retor y punto de partida. El punto de partida ya lo tenía previsto, pero como ha habido la situación política que todos conocemos, pues dice, pues me he visto obligado a hacer otro, y bueno, es el punto de no retor.
Bueno,
pues ahí está. Ahí está el muchacho este cantautor, presentando los dos discos en el Café del Teatre mañana sábado.
Muy bien.
En Aboite tenemos Ritmos Urbanos, esta vez también el sábado por la noche, a las 10:30, 5 euros. Todos ellos tienen relación con Lleida. Está Marta B, que es una poetisa que hace rap. Están S de la Cinta y Shut Dem, que son dos raperos que se han juntado, han unido fuerzas para hacer un directo más sólido. Uh-huh. Y finalmente, como Cabezas de Cárcel, por decirlo de alguna manera, son Cuarto Segunda, que es una banda que han cogido el nombre pues del piso donde viven.
Oye, que no sabes nunca después cómo te va a llegar el éxito, ¿eh?
Es que son 8, es un octeto, y 4 de ellos viven en un piso, y Cuarto Segunda.
Bueno, muy bien.
Y está bien esto.
Muy bien.
Y luego tenemos el Macot Rock, que es una nueva asociación que quiere una plataforma que quiere promocionar el rock and roll en las comarcas de Lleida, y se estrena en público en Alguaire, también el sábado noche, con un concierto de Oriol Fall, que es una banda de versiones. Empezaban de versiones, ahora han hecho también algunas canciones propias, que ya están celebrando el 19 aniversario y van a ser los encargados de amenizar esta velada, que se dará a conocer, donde se dará a conocer el festival que tienen previsto para el día 6 de abril, como cartucho inicial de lo que es el Macor Rock, a ver qué tal, cómo funciona. Pero estos chavales.
¿Esto va a ser un festival o una plataforma?
Es una plataforma, es una asociación cultural, por decirlo de alguna manera, plataforma de rock de las comarcas de Lleida. Se llama Macor Rock, nace en Alguaire, es una fiesta, o sea, el sábado hacen la fiesta de presentación. Vale. En la cual van a desvelar cuál será el cartel del día 6 de abril, que será un festival.
Vale.
O sea, una especie de como el Pepe Marín Rock.
Muy bien.
Pues Macor Rock. Y hablando del Pepe Marín Rock.
Hablando del Pepe Marín
Rock. Que ya hemos lanzado. Ya estamos lanzados.
¿Ya está?
Ya tenemos el día fijo. Será el 7 de junio. En Aboite será volver a ser escenario de las descargas de los 5 finalistas. O sea que ya pueden empezar a enviar maquetas los que quieran. Hasta el 5 de mayo, hay tiempo.
7 de junio, ¿eh? El viernes 7 de junio.
Se adelanta una semana para no coincidir con el caliqueño rock, que lo hacen el día 15.
Muy bien.
Lo hacen a la semana siguiente.
Bueno, entonces, pues dos semanas seguidas de rock and roll.
Exacto, como somos hermanos, claro. Hermanos en el rock and roll, pues nos ajustamos a las fechas y así vamos a disfrutar todos como Dios manda.
Bueno, pues que quede, lo digo porque falta mucho, y el año pasado lo dijimos. Y el otro también. Hasta 5 de mayo se pueden presentar maquetas, pero oye, si lo tienes claro que te tienes que presentar, no vas a tener ni más ni menos posibilidades para que si lo entregas el último día. O sea que si lo tienes claro, oye, tocar, grabar y entregarla ya.
Sí, además es muy fácil, porque si no queréis ir a la Asociación de Vecinos de Pardiñas, donde siempre los recogemos, y como ya no está la Michara Hard Rock, pues bueno, podéis ir al EPAP, o incluso en Aboite lo podéis dejar allí.
Pues nada. Muy bien, ¿qué más?
Bueno, tenemos la sorpresa esta que decíamos.
Ah, venga, va, sorpresa. Me falta el redoble de tambor.
Exacto. Talar Music Experience propone 14 conciertos entre enero y noviembre, y empiezan mañana sábado, empiezan con Tal Animal. Tenemos, se hace en lo kiosk de Talar, hay actuaciones diversas, entre ellos vienen estos que están pegando fuerte, que se llaman Morgan, que vienen en julio, y bueno, vienen los elefantes, y bueno, y el Sesfreises, viene mucha gente.
¿Y quién hay detrás de esto?
Bueno, pues esto lo organizan ya hace años que lo está organizando, bueno, yo lo conozco a él, se llama Ramón, y bueno, son los lo kiosk de Talar. Es un sitio donde allí se combina pues naturaleza, gastronomía y bueno, y música en directo, lo están promocionando. Hacen dos tipos de formatos, ahora en invierno hacen el formato de dentro, o sea, de interior, con aforo limitado a 50 personas, y luego en verano, en julio, será de exterior, que caben 400 espectadores.
Bueno, imagínate.
Ojo, ¿eh? Y las entradas, ya ves, las entradas cuestan... cuestan 10 euros la entrada normal, o sea, ahora durante la época de invierno, y 25 incluido cena, con cena.
Ah, mira.
Y luego, pues, luego tenemos los grandes conciertos de julio, que también vienen, estarán los Leridanos Coers poniendo su reggae, que valdrán 15 euros y 18 euros, muy depende. Bien.
Pues oye, si lo tienes claro, ya puedes ir a comprar las entradas. Bueno, buena iniciativa, ¿eh? 14 sí, sí. Conciertos en 10-11 meses, ¿eh?
Está sí, bien. Sí, hasta el 2 de noviembre están.
Muy bien. Muy bien, Andrés, pues tenemos muchas propuestas para ir a vivir la música en directo, verla, escucharla y vivirla. Y nosotros ahora, ya sabes, ¿eh? Nos vamos a El Melo Malo. El Melo Malo es un artículo de opinión que puedes leerlo en las páginas del periódico La Mañana, que es muy fácil, ¿eh? O sea, las instrucciones son fáciles. Número uno, compra el periódico La Mañana. Número dos, vete a las páginas del final, y allí es donde habita Andrés Rodríguez en su sección de espectáculos, y donde vas a encontrar El Melo Malo. Y el viernes, pues mira, porque Andrés es así de bueno, nos lo ofrece cada semana aquí en Herrera, en COPE, a Lleida, de viva voz. Así que, Andrés, a ver, El Melo Malo de esta semana.
Seguro que a muchos les pasa lo mismo que a mí. Cuando uno se topa con alguien conocido que hace tiempo no ha visto, la pregunta para romper el hielo suele ser ahora un ¿todo bien?, presto para dejar a cualquiera con cara de pasta de boniato, con la duda como respuesta. La afirmación titubeante o rotunda no se hace esperar como buena manera de salir del paso. No hace mucho tiempo atrás, esa misma situación con una similar pregunta se podía resolver tarareando una vieja canción de Siniestro Total, ya que antes era frecuente desencallar el inicio de un diálogo comprometido con un «hola, ¿qué tal?», que daba pie a canturrear ese «pues hombre, no me va mal», evocando a la citada banda gallega. Los tiempos están cambiando, como predijo Bob Dylan, pero las expresiones y las relaciones entre los semejantes también. Sin embargo, hay personajes que se mantienen intactos por más que les caigan los años. Ese es el caso de Tintín, ese joven rubio de insolente flequillo y pantalones bombachos que siempre va acompañado de su fiel perro Milú, que acaba de cumplir 90 años y continúa con sus aventuras sobre el papel, si bien directores de cine como Steven Spielberg y Peter Jackson obtuvieron el permiso de la viuda de Hergé para producir una trilogía sobre el reportero. Otro que está de enhorabuena es Popeye, que también celebra su 90 aniversario con buena salud gracias a sus espinacas. Su primera aparición fue en viñetas y con un papel secundario, pero Popeye dio un puñetazo en la mesa y enseguida se convirtió en el protagonista de la historia. Su repercusión fue tan grande que el consumo del alimento que promocionaba, las espinacas y de las verduras, creció un 30%. Finalmente, los Simpson, con los que tantos de los que me estáis escuchando habéis crecido. Nacieron hace 30 años en Yanquilandia, si bien no se dieron a conocer en España hasta 2 años más tarde. Se trata de la serie más longeva de la historia de la televisión. Son dibujos animados, personajes con formas redondeadas y colores vivos, con ojos saltones, peinados imposibles y movimientos divertidos, siempre amparados por una banda sonora de exquisita calidad. La familia Simpson y sus conciudadanos se han tenido que adaptar y evolucionan, aunque no crezcan. Por eso, seguro que todos ellos ahora ya no preguntan «Hola, ¿qué tal?», sino que van directamente a ese «¿Todo bien?», «Oh, yeah».
Bueno, veo que además del artículo se ha hecho una buena investigación sobre edad de los principales dibujos de animación, ¿eh?
Sí, además son dibujos que me han marcado en mi vida, o sea...
Hombre, yo Tintín lo veía de pequeño, ¿eh? Y lo leía.
Yo leía todos los cuentos aquellos de Tintín, sí, todos, me los empapaba. Y Popeye me encantaba, vamos.
Y Popeye también.
Y los Simpson, por supuesto.
Porque los Simpson, ¿sabes qué pasa? Que al final están puestos, yo ahora no, porque hace ya un par de años que no veo la tele, pero antes ya era, bueno, lo típico, están los Simpson allí puestos y ya está, y a la hora salen los Simpson.
Pues a mí hacer el vermut viendo los Simpson es algo, bueno, tradicional ya.
Muy bien, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Aquí comença
La nostra tarda. Les nostres notícies.
La nostra entrevista.
La nostra agenda.
Un programa fet per nosaltres perquè te agradi a tu.
La nostra tarda.
A la nostra tarda.
La nostra entrevista.
La nostra tarda.
Benvinguts i benvingudes a la nostra tarda. El programa de ràdio de Down Lleida. Tornem després de les vacances de Nadal. Aprofitem per desitjar-vos un bon any 2019. En aquesta primera entrevista de l'any, tindrem com a convidades tres dones de l'associació que practica diferents esports. Elles són la Carme i la Jessica, que són jugadores de bàsquet i practiquen zumba. I la Laia, que practica zumba.
Hola, noia. Estic molt content de tenir-vos aquí. Què podeu explicar de vosaltres? Primera, Jessica.
Pues jo, pues mira, jo vaig comer... Bueno, a mi m'agrada el bàsquet, perquè el que passa és que jo vaig dir que... Jo, amb mon pare, tenia una pilota de bàsquet i vaig començar anant amb el al meu pare al pavelló Barres Nord a veure partit de Força Lleida. I, de més, també, pues, vaig aconseguir que m'han donat una mica de pilota i vaig tindre que anar al passeig de davant de casa meva a practicar bàsquet. I des de llavors estic a punt de bàsquet. Per això m'agrada molt.
La zona Carmen.
Pues jo m'agrada més el zumba, també. Me passa molt bé. I el bàsquet també m'agrada molt i me passo molt bé als meus companys.
La tercera, Laia.
A mi m'agrada molt. El amic que motiva més és el zumba, que estem a ballar. He ballat des quan jo tenia 12 anys. I des d'aquí, pues, he fet pujant a tres tipus de balls que eren una... Vaig començar fent funky, aeròbic, vaig començar fent equip hop, també havia ballat salsa al poble, i quan vaig arribar aquí a Lleida vaig apuntar-me a zumba, perquè era l'únic ball que... Tots els balls de zumba pues, m'agraden totes.
Sí. I ara sí, comencem amb les nostres preguntes. Laia, què és el que més motiva per practicar esport?
A mi motiva més és el zumba, que és tipus de ballar. He ballat quan jo tenia 12 anys. Vaig començar fent funky, aeròbic, hip-hop, també havia ballat salsa, i com vaig arribar aquí a Lleida, pues, vaig començar fent zumba, i un estiu vaig provar a venir aquí a Lleida també fent funky, també, i em va anar molt bé.
Carmen, t'agraden més l'esport individual o l'esport d'equip, i per què?
He de dir per què. He de dir el bàsquet. Bueno, a començar del bàsquet. Jo m'agrada molt el bàsquet perquè tinc ganes de puntar. I el bàsquet també me passa molt bé amb els companys.
Xàxica, a part de bàsquet i de zumba, t'agrada practicar algú altre poc?
Sí, el futbol, perquè es treballa en equip. I també m'agrada molt també el bàsquet. També es treballa en equip.
I ara unes preguntes més personals. Per conèixer-vos una mica millor. Preparades?
Sí, preparades.
Estic preparadíssimes.
Sí. Laia, Al món hi ha dos tipus de persones. Els que llepen la tassa del iogurt i els que no.
No llepo, no. No llepo, no m'agrada llepar els iogurts.
Cèsica, al món hi ha dos tipus de persones. Els que cuinen a casa i els que no. Tu, de quina ets?
Pues jo soc els que no, perquè a casa meva cuida ma mare.
Carme, al món hi ha dos tipus de persones. Els que mosseguen els taps dels bolis i els que no. Tu, de quina ets?
Els bolis no fa mai. Jo dic que no. I els mosseguen no puc fer, tampoc. I la boca i les dents. La cosa és molt feo.
I ara sí, arribem al final del programa. Estem molt contents d'haver passat aquesta estona tan divertida entre companys. Moltes gràcies a tothom per haver-nos escoltat un programa més. Fins aviat i practiquem molt esport. No oblideu que avui a les 6 de la tarda ens trobem a la taula rodona. Dona i esport, a la llotja.
Adéu!
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Apa, cobrim la finestra dels records. Ja saps, cada dia amb el Joan Bellmunt, directes cap a la una, obrim aquesta finestra que cada dia dona cap a un lloc diferent.
Pues mira, avui parlarem breument d'una tradició que tenia lloc a molts pobles de muntanya a l'últim dia del mes de desembre, és a dir, ara fa un mes, perquè avui estem a finals de... A mig gener, vaja, poc més de mig gener. I era els aparellaments per sorteig, que n'havíem parlat una mica de passada, i avui ho popularitzarem una mica més. Segons diu la tradició popular, hi havia molts pobles, era el de l'aparellament per sorteig, que la nit darrere de l'any es feia als cafès de cada poble. Segons ens contaren personalment, es treien dues barretines, després es va fer amb boines, i dintre d'una barretina s'hi posava els papers que contenien el nom de totes les noies solteres, un nom en cada paper, i a l'altra barretina s'hi posava el paper amb el nom de tots els nois solters. I amb els noms corresponents a les dues barretines es començava l'extracció. Un paper d'una barretina, un paper de l'altra. Els dos noms que sortien quedaven aparellats, i així fins a l'extracció de la totalitat dels papers. Amb aquest sistema, a cops, a una noia bufona de 20 anys li podia tocar un conco de 50 o a l'inrevés. S'aparellava un noi jove amb una padrina. El dia primer de l'any, la noia anava a casa de la noia que li havia tocat, i allí l'esperaven i li oferien postres i cafè. La parella sortia a ballar, i a la tarda, al ball del poble, on tenia lloc la celebració festiva. I això tenia una durada de Cap d'Any a Reis, i en alguns pobles fins avui dia de Sant Antoni, o millor dit, fins al dia de Sant Antoni, que era ahir. I aquells dies el noi solia ajudar a casa de la noia durant els matins, i així veien les seves habilitats. Per tal d'amenitzar les vetllades, es contaven acudits, feia contes amb molta gràcia. I en arribar en aquestes dates, el compromís contret amb la parella quedava o bé tancat o bé trencat. Llavors hi havia qui decidia casar-se i qui esperar a veure si tenia més sort en l'aparellament de l'any següent. Per tant, eren uns dies de prova, diguem-ho així, per veure si acceptaven el casament o no. Per sort, és una tradició que ja s'ha superat. I la dita d'avui ens diu que pel gener no cal ser matiner.
No.
Perquè la gent, abans, sobretot al món rural, el fred, la pluja, gel, no calia ser matiner.
No, no,
se'n podria aprofitar.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Senyals horàries a punt d'arribar, que ens indicaran que arribem a la una. Busquem la darrera hora informativa i després el cinema amb la Laura González i a dos quarts l'Espai Groc.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Juan Manuel Moreno Bonilla ya es presidente de la Junta de Andalucía. Ha jurado su cargo entre largos aplausos y gritos de presidente. Ha asegurado que a partir de ahora algunas cosas van a cambiar en esta comunidad autónoma. Volvemos hasta el Parlamento andaluz. Ahí está Pedro Ochoa.
Pues sí, ha terminado ya el acto, pero el todavía presidente sigue en la sala de usos múltiples del Parlamento, saludando a las decenas de invitados que le han arropado en su toma de posesión. Juanma Moreno, tras jurar su cargo, ha pronunciado su primer discurso institucional. Unas palabras de contenido, como decimos, muy institucional, pero que se han roto al recordar la figura de su padre ya fallecido.
Quiero recordar a mi padre. Hoy habría cumplido 78 años. Y tenía la esperanza de vivir este día y ser testigo de la alternancia en Andalucía. Estoy seguro de que como padre y como andaluz estaría dispuesto.
Poco a poco sigue vaciándose y con mucha dificultad el presidente de la Junta intenta abandonar esta sala de usos múltiples y ahora procederán a la sesión de fotos porque todos quieren tener un recuerdo del día en que cambió el poder político en Andalucía tras casi 40 años.
Y seguimos hablando del Partido Popular porque va a ser a las 5 de esta tarde cuando arranque en Madrid la Convención Nacional del Partido. Se trata de la primera de Pablo Casado como presidente tras su llegada hace ya 6 meses. María Daván.
El PP quiere exhibir unidad y nuevas ideas para afrontar los retos electorales que están a la vuelta de la esquina. Javier Maroto insiste en que sus principios son los mismos, pero se adaptarán al siglo XXI.
Es una convención ideológica que pretende lanzar el partido a una carrera que es una carrera fundamental para que esos gobiernos que no están funcionando tengan una alternativa creíble por las personas, pero también y sobre todo creíble por las propuestas.
Maroto justificaba el que hayan dividido en distintos días las intervenciones de Aznar y Rajoy, no por discrepancias, sino para buscar picos de interés extremos, decía.
¿Qué más cosas contamos en este día, Antonio Raiz?
Hay novedades en el asesinato de una mujer en Zaragoza. La delegada del gobierno en Aragón confirma que el agresor mantenía una relación sentimental con la abogada asesinada. El hombre se ha suicidado después en un viaducto de Teruel. Hay dos elementos que completan este suceso. Uno, la mujer asesinada defendió al hombre en 2003 cuando fue condenado a 18 años de cárcel por acabar con la vida de la que entonces era su esposa. Y dos, el marido de la mujer asesinada ha sido el que ha denunciado su desaparición. Los taxis de Barcelona convocan una huelga indefinida para el sector. No aceptan la propuesta de la Generalitat en el conflicto que mantienen con Uber y Cabify, las plataformas que gestionan los vehículos de alquiler sin conductor, con conductor. El gobierno catalán plantea que los clientes puedan reservar este servicio en un plazo superior a 15 minutos y los taxistas quieren que sea en un plazo superior a 12 horas. Los taxistas de Madrid también han convocado huelga indefinida a partir de la próxima semana. Y hay novedades en la investigación del fraude de las clínicas iDental. Dos de los fundadores han ingresado en prisión por su presunta implicación en este fraude que podría alcanzar los 60 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, todos están pendientes de la juez única de competición, Munilla.
Se llama Carmen Pérez González y en su mano está el caso de la presunta alineación indebida del FC Barcelona en la Copa ante el Levante. Y no falta mucho para conocer su decisión. Sede de la Federación en Las Rozas, Juan Antonio Alcalá.
Estamos en efecto a la espera de una resolución que ya no va a tardar mucho. Llegó la denuncia del Levante a primera hora de la mañana. La jueza dio al FC Barcelona hasta la 1 de la tarde para presentar alegaciones. Se ha cumplido ya este plazo dado al FC Barcelona y ahora mismo la jueza está analizando los argumentos a favor y en contra de Levante y Barça y la decisión puede producirse en cualquier momento a partir de este instante. Destaco que la jueza del comité de competición no está aquí en Las Rozas, trabaja desde su despacho profesional y como viene informando la cadena COPE, la previsión es que dentro de menos de 1 hora, a las 2:00 de la tarde, haya una resolución. Munilla, veremos si favorable o no a lo que pretende el Levante en esta denuncia presentada ante la Federación.
Recordamos también que a las 5 de la tarde está previsto el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. En el Real Madrid acaba de confirmar Solari que Benzema jugará mañana ante el Sevilla. La jornada se abre hoy a las 9 con el Getafe a la vez. Y en el Abierto de Australia, Rafa Nadal ha ganado a De Miñaure en 3 sets y jugará en octavos de final contra Berdych. Clasificado también Bautista y Verdasco está ganando ahora mismo 2-1 a Marin Cilic.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Y I com sempre, ja hem sobrepassat la una de la tarda, ja estem informats des dels serveis informatius de la cadena COPE i tornem a estar a portes d'un nou cap de setmana i just a les portes del cap de setmana. I en aquesta hora el que fem és obrir la Nacional 240 i per allí ens arriba tots els amics de Tarragona amb la Mònica Carrasco al capdavant. Mònica, què tal?
Bon dia. Què tal, Ricard Álvarez? Molt bé, m'agrada. He visualitzat ara el concepte, no? Jo arribant a la Nacional 240 acompanyada de tots els oients.
Sí.
Veia allí, en comitiva.
En plan una B baixa, mirant des del davant, Davant
sí,
de tota
davant.
La Mònica i vinga.
Jo davant, Com era jo el burro delante, no? Para que no s'espante.
El pastor.
El pastor, exactament.
Bueno, escolta, que tenim cinema, tenim estrenes,
sí.
Has anat al cine abans de que...
Mira, confesso que no.
Bueno.
Confesso que no he tingut temps. Aquesta setmana, jo no sé si a tu t'ha passat, però és molt pitjor que la passada, crec, com la primera de l'any de feina de veritat. Aquesta setmana no he tingut temps ni per respirar.
Jo el cap de setmana vaig fer sessió de cinema i em va agradar a casa. Vaig veure tres pel·lícules.
I què vas veure? Bueno, espera, li dius a la Laura.
Va, després us ho dic i... N'hi ha de tots els gustos, eh?
Vale.
Tenir canalla a casa, ni d'infantils i d'altres coses.
Doncs va, però parem per la publi i ara li expliques a la Laura, també.
Va, dos minuts.
¿Qué estás pensando?
Sigue Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuénteme el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle...
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Esta semana en 13 tenemos la visita de Atacados. Ándame algo, anda.
No solo he venido a hablar de mi disco con Antonio Hueso en 13.
¡Nos vemos esta semana!
No solo vengo a hablar de mi disco, el viernes en 13. Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
I ara sí, que ja parlem de cinema, ho fem amb propietat i ho fem amb la... Bueno, amb l'experta de cinema. Ja veus que sempre tinc punts suspensius aquí quan ha de parlar...
Si no saps ben bé...
Laura González, què tal?
Què vol dir això, els punts suspensius? A veure.
Quina presentació una altra vegada. La setmana passada...
Hola, Laura.
Hola.
Experta en cinema.
I en entrades espectaculars, també puc sortir.
Sí,
així,
és veritat.
Ballant. Clar, és que no me veuen els oients. Me senten, però no me veuen.
Bueno, a veure, tu has vist alguna pel·lícula?
Bueno,
ja no dic al cinema, perquè això d'anar al cinema, ull... que pot estar canviant en els propers anys.
Mira, jo estic molt indignada perquè volia veure una pel·li que es diu Border i no l'han estrenat aquí a Lleida. I me n'he anat a Barcelona i a Barcelona només hi ha dos cines.
Què
i me
queden ara?
Molt lluny.
Bé, però si a Barcelona hi ha dos cines, el normal és que a Lleida, que només en tenim un, amb tot Lleida, que no,
hi ha dos.
És normal que no s'estreni. Bueno, n'hi ha dos, és veritat.
Bueno, jo clamo aquí, si us plau, si algú em sent, que fiquin Border, per favor, que tinc moltes ganes de veure-la, que me fiquin facilitats. Jo no puc tenir tantes dificultats per anar al cine. Sembla una quest
és
cada cop que he d'anar al cine.
Tens tota la raó. És que ho posen molt complicat, és veritat. No, això sí, no pot ser.
A mi a vegades m'agrada pues, anar una mica borratxet al cine. Pues aquí no puc perquè he d'agafar el cotxe i anar al cine. Ui, jo sí.
Això tampoc calia ara aquí.
No, mira com dius aquestes coses.
Després, clar, quan et preguntem el plat surten aquestes coses rares. Un xuletón, a mig fer...
Entre això que tinc molta imaginació.
Borratxets de què?
A veure, per favor,
deixem-ho
aquí.
Jo és que soc molt responsable.
Ricard Álvarez, explica'ns que has anat a veure el cine.
Mira,
a veure.
Jo... Bueno, no,
a casa, perdó, a casa. És que, clar, matabaleu.
Claro, I jo ho vaig veure sobri, a casa, assegut al sofà. Mira, primer em va tocar veure Los Futbolísimos.
I què tal?
Em va agradar més del que creia.
Me n'alegro.
Això està basat en 14 llibres juvenils, infantils, de futbol, que els meus fills se'ls llegeixen, i quan vam veure que havia pel·lícula de cinema vam dir, corre, compra, lloga, o el que sigui, l'hem de veure. Bueno, doncs em va agradar més del que pensava. Després, ja posats amb això, dic, bueno, doncs vinga, canviem d'esport, seguim amb pilotes, anem a veure una de bàsquet, i vam veure Campeones.
Bien! Què tal? I te va encantar.
Està bastant bé. Se'm va fer un pelet llarga, també, les coses com són.
Sí, cap a la meitat final...
Se'm va fer una mica llarga, però està força bé, És un altre rotllo, La veritat és que toca bastants temes interessants. I
toca cors, que també és important.
Sí. I ja per acabar, perquè clar, havia de contentar tothom de casa, vaig veure el Club del Libro.
Oh, Book Club, i què tal?
Ah, molt però bé. Home...
Bones interpretacions,
sí,
no?
Sí.
Home, sí, amb la Jane Fonda, la Diane Keaton i el Don Johnson, curiós. El Don Johnson m'agrada més de gran que de jove, està bé, és la típica comèdia romàntica, però té sortides de comèdia bastant interessants, bastant bones, Jo vaig riure.
No, pues no, jo us confesso així en secret, bueno, en secret no, ho estic fent en on air, però bueno, sí, jo ho tiro. Vaig veure L'Hombre de Acero, no l'havia vist.
El Hombre de Acero?
Sí,
no sé quina
va encantar. La de Superman, la última de Superman.
I et va encantar?
Me va encantar. No, sí, claro, és que va sortir el 2013, estem al 2019, l'he vist 6 anys després.
Però no passa res, no passa res.
Bueno,
pues
porto tota la setmana pensant-me que sóc Superman. Me fico el sol a veure si la radiació me dóna forces, saps? Que aquí a Lleida anem escassos de sol,
sí,
la veritat.
No, no.
És que...
no, hi ha dies, aquesta setmana hi ha hagut dies, però sí, no, estem al gener, no toque.
Pues sí.
El que sí que toque és veure la cartellera.
Doncs sí, arriben coses interessants. Bueno, va. Dits interessants.
No sé d'on surt aquest tema, però veig que es diu El Invierno.
Sí.
Molt bé.
El hivern de Vivaldi.
Ah.
Sí. És així música barroca, perquè la pel·lícula que s'estrena així, la més forta, jo diria, és La Favorita, que és una pel·lícula produïda al United Kingdom, a Gran Bretanya, i, bueno, és del grec Yorgos Lanthimos, que és el que va fer Canino i Langosta i El sacrifici d'un ciervo sagrado, bastant comentada.
Ja estan els ciervos.
Sí.
Ah, sí, veritat,
aquesta no va sobre ciervos. Es situa a principis del segle XVIII, en la guerra dels anglesos contra els francesos, amb una reina dèbil, la Anne, dèbil mental, que ocupa el tron, no? Mentre que la seva amiga, la Lady Sarah, doncs governa el país en el seu lloc, degut al precari estat de salut de la reina, vamos, i el seu caràcter inestable. Llavors, bueno, apareix una nova serventa, l'Abigail, i l'encant de la qual, doncs, sedueix a la Sarah, que és l'amiga de la reina, no? Així la Sarah, doncs, vol ajudar a l'Abigail, que veu que amb aquest nou gir argumental, no?, la possibilitat de retornar les seves arrels aristocràtiques, no? I, bueno, com que la política ocupa gran part del temps de la Sarah, doncs l'Abigail, doncs, comença a acompanyar cada cop més a la monarca i així es va guanyant a poc a poc la seva confiança per saciar les seves ambicions. Està protagonitzada per l'Olivia Colman, que li han donat el Globus d'Or aquesta passada edició, per la Rachel Weisz, que és la noia de la mòmia, i per la Emma Stone, la de La La Land. Per aquí pot estar molt bé. La
Emma Stone és de La La Land i, a més, d'alguna altra pel·lícula famosa,
sí,
o no?
Sí.
És que em sona molt, però ara no li... Bueno, ara la busco.
Sí. És fantàstica, aquesta noia.
Sí, a mi també m'agrada bastant.
Sí.
Tot i que en versió original és una mica safajoseta.
Però
té la seva gràcia.
Però té
guai.
Molta gràcia.
Sí. Tindrem també la pel·lícula de Glass, Cristal. Aquesta sí, produïda i feta als Estats Units. És una la pel·lícula innecessària de Shyamalan.
Que vol innecessària,
com és necessària total. A veure, la crítica l'ha deixat fatal, també, ho he de dir. ¿Vale? Bueno, vol tancar una mica una mena de trilogia que s'ha tret de la màniga. ¿Vale? Pam. Per entendre la trama ens hem de remuntar l'any 2000. Imagineu-vos lo complicats que ens fan els cines avui en dia. Amb un film que va estar mal traduït aquí com El Protegido, que és la protagonitzada pel Samuel L. Jackson i el Bruce Willis, no? Aquella que...
Aquesta sí.
L'has vist?
Sí,
que hi ha l'accident aquell de tren...
És lenta i llarga, però no està malament la pel·lícula.
Bueno, com les de Shyamalan, a veure, jo li salvo 3 o 4.
Però això de la trilogia no ho entenc, i la segona
quina és? Clar, espera, que t'explico. La segona és Múltiple, múltiple, la del James McAvoy.
Ah, doncs aquesta no l'he vist jo ja.
24 personalitats diferents, que segresta a tres nenes. Doncs pues bueno, us explico una mica. El personatge aquest del James McAvoy amb el del Bruce Willis i amb el del Samuel L. Jackson coincideixen tots tres amb un psiquiàtric.
Vaja.
Vale? I llavors, bueno, el personatge Samuel L. Jackson vol prendre el control no solament del sanatori, sinó del món sencer, no?
Claro.
I així pues, vol aprofitar-se dels poders que té el James McAvoy, que és el de múltiple, anomenat la bèstia, no? Que sembla, bueno, és que al final de la pel·lícula, bueno, no sé si us ho puc explicar al final, però si no, no heu vist...
Millor que no, millor que no.
No podeu anar a veure aquesta si no heu vist les anteriors. Eh?
Ah,
no?
Només n'he vist
no, una. No, perquè van lligades.
Ah,
van lligades, vale. I bueno.
Però això d'informació de servei, això està molt bé, sí, que
sí.
Ho diguis.
Sí, clar, sí, sí, les heu de veure perquè si no, no entendreu res. Ah, i no. La de múltiples, almenys, és divertida, entretinguda. James McAvoy fa espectacular, perquè, o sigui, les 23 personalitats diferents les veus. Veus que el tio està li canvia la cara, algo espectacular. I bueno, i jo que sé, no sé, la veritat és que potser el que podia haver fet les 23 personalitats diferents era el Samuel L. Jackson, perquè ha sigut Nick Fury, Mace Windu per als fans de Star Wars, Jules Winfield per als seguidors de Tarantino, Shaft, ha sigut el dolent de la jungla de cristal 3, que també va coincidir amb Bruce Willis, vull dir, Samuel L. Jackson podria ser aquestes 23 personalitats
diferents. Samuel L. Jackson està en tot, absolutament,
everywhere.
Surt a tot.
Sí,
a veure,
sí, sí.
No era el dolent de la jungla 3, el dolent de la jungla 3 era el Jeremy Irons.
És la jungla 2, no?
No, no, és el company.
Ah!
És el company.
Jeremy Irons, que per cert, me'n vaig enterar l'altre dia, que és Scar del Rei León a la pel·lícula,
sí,
la versió original. No ho sabia.
Sí, sí, sí.
No ho sabia. I jo, ai, me sona que està bé, ho sentia la banda sonora allí i dic, oi, Jeremy Irons.
Una pregunta que tinc sobre aquesta trilogia que tu dius que s'ha inventat.
Suposada.
És a dir, estava, sí, presumpta, estava concebuda com una trilogia des de l'inici o ara va fer les dues primeres i va dir, ai, mira.
Te cuento. El tema és que, sí, estava, la primera estava pensada,
sí,
com una trilogia, però va tenir tan mala acollida per part del públic, la del Protegido, que ho va deixar córrer al 2000. Llavors va fer múltiple i va dir, oh, mira tu, les puc lligar. I ara, pues, ha dit...
Sí, és una, sí, no és una trilogia amb retroactivitat.
Sí, però no sé si estava concebuda com a tal, com l'han acabat fent. O sigui, sé que estava pensada per fer una trilogia i que el personatge de Samuel L. Jackson havia de fer alguna altra cosa amb ell, però... No sabia, jo suposo que no sabia molt bé com filar-ho tot.
No sé
tot,
com dir-te-ho, que et queden 10 minuts i
sí, va, anem,
d'incloure
anem,
el concurs
anem,
aquí dins.
Vinga.
Doncs bé, tindrem una pel·lícula que és Un home en la família. És un drama familiar tendret sobre la relació d'un gos amb la seva família. Punt negatiu, la història és narrada des del punt de vista de la gosseta protagonista, la Bella. Aquesta gossa fa un viatge de 400 milles, que vindrien a ser uns 650 quilòmetres, per retrobar-se amb la seva família després de viure un munt d'aventures en diferents paratges dels Estats Units. A mi m'ha recordat molt la pel·lícula de Snoopy vuelve a casa, d'animació, que me feia plorar molt fort quan era petita.
Sí, però mira que aquesta sintonia...
Sí, sí, ja he pensat aquí, o ens fiquem tots a plorar, o... Bueno, pues bueno, pues aquesta us l'he ficat perquè us explico ara una pel·lícula que es diu Dios no está muerto, una luz en la oscuridad, també dels Estats Units, i és un drama amb crisis de fe inclosa, ¿vale? El film és la tercera part d'una trilogia que jo no n'havia sentit a parlar mai, ¿vale? Però es veu que ha tingut molt bona acollida i això em farà, pues, bueno, que busqui les altres dos, perquè... Oh, me sembla interessant, no? La trama passa de que es crema una església, ¿vale? Una església que hi ha un campus universitari. No se sap si per reivindicar el tema de que no hi ha d'haver dogmes o no sé, perquè com que no he vist les anteriors no ho sabria dir. Però bueno, aquesta tercera part va sobre la crisi de fe que té el protagonista, ja que en la crema d'aquesta església mor el seu millor amic, no? Llavors, bueno, ell té unes lluites personals i amb Déu, no? I llavors, pues, porten a l'espectador amb un viatge de preguntes i reflexió sobre la fe, no? Sobre els creients i sobre les creences i sobre el que és l'església, no tan sols com a infraestructura, sinó com a entitat i com a comunitat, no? El que una església pot aportar als seus feligresos en el sentit de pertànyer a alguna cosa molt més elevada, no? Mm-hmm. Sembla bastant interessant, eh? Jo, ja Ricard ho sap, que el meu programa de cine havia de començar dient-se cinema i religió, perquè...
Sí, sí.
Perquè
bueno, jo els primers capítols van ser així.
Sí, 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 de fet els primers capítols ja buscarem allí hemeroteca nostra. Però m'agrada com toquen audiovisualment el tema dels vincles amb Déu i tot això. Tindrem també una pel·lícula situada... Bueno, no, situada no. A veure, el drama ocorreix en la Segona Guerra Mundial. Es diu El caso Müller, el carnicero de Vilnius. I és una pel·lícula austríaca concretament sobre el personatge de Franz Müller, conegut com el carnisser de Vilnius, que és un exoficial austríac de les SS que va establir, organitzar i governar el gueto de Vilna. Diferents supervivents van testificant, esperant que es faci justícia, i bueno, la evidència de la culpabilitat del personatge és molt flagrant, no? Tot i això, el desig polític de tancar aquest capítol de la història sembla superar el desig de justícia de les pròpies víctimes, no? I allí, pues, ja la pel·lícula ens mostra com els interessos polítics sovint transfiguren els actes de justícia al llarg de la història, no? És una pel·lícula bastant dura, basada en fets reals, però necessària també per entendre la memòria històrica no tan llunyana en el temps, no? I que encara avui en dia té les seves seqüeles. Uh-huh. Jo, no sé, me sembla interessant, almenys el guió sembla sòlid. Tindrem també La gran aventura de los Loonies, una pel·lícula infantil que barreja l'animació amb titelles amb les persones reals, no? La pel·lícula va adreçada a un públic molt infantil, ¿vale? En edat més aviat preescolar. O sigui, que si els vostres fills tenen 6-7 anys, no els porteu a veure La gran aventura dels Loonies. Aneu a veure Spider-Man, que us agradarà a vosaltres també, als papes. Doncs bé, va sobre la Mar, que és una nena de 8 anys, experta en contes i llegendes gràcies als llibres que el seu avi li llegeix cada nit. Així doncs, decideix salvar els mons màgics amb l'ajuda dels Loonies, no? Junts hauran d'enfrontar-se al malvat Crudo, un personatge que odia tot el que té a veure amb la fantasia perquè ell no té imaginació i vol destruir, doncs, el llibre màgic que conté totes les històries inventades al llarg del transcurs de la humanitat. Així doncs, els Loonies i la Mar hauran d'entrar al llibre i recórrer els contes populars com el Mago de Oz, l'Alicia en el País de les Meravelles, el Mago Merlín, Pinocho, el Flautista d'Hamelín, el Ratoncito Pérez, tot això per tal de salvar els mons de la imaginació i la fantasia.
Esta semana pensé en secuestrarte en mi casa.
És una banda sonora, això?
Sí.
Ah, sí?
Sí, sí. És banda sonora de la segona part de A tres metros sobre el cielo. Tengo ganas de ti, se diu, la segona part.
És que no n'he vist cap d'aquestes.
Jo, mira, no donava un duro i em van agradar, Vull dir, jo és que, clar, tinc un gust tan versàtil. Crec que he vist tantes pel·lícules que el meu cap ja està viciat, no tinc cap criteri. Però...
Tinc un gust tan versàtil, m'agrada molt l'expressió... Te la compro.
Tinc un gust versàtil. Doncs bé, la que canta és Clara Lago, no ho fa gens malament, i és la protagonista d'aquesta pel·lícula que us explico ara.
Qui és la Clara Lago, la de Ocho Apellidos?
Sí, sí, sí.
Aquesta és la que canta?
Sí, sí, sí. Però sé que
mañana... Guaita tu. Res,
pues
res,
sí.
Digues.
Doncs bé, ella fa un parell o tres de cançons de banda sonora.
Dos minuts.
Aquesta. Doncs bé, la pel·lícula es diu Gente que viene y va. Però va com...
Saps?
Sí, de va. Vale, és una comèdia romàntica, doncs, com deia, protagonitzada per la Clara Lago i coprotagonitzada per la Carmen Maura i l'Alexandra Jiménez. La pel·lícula s'inicia amb la ruptura de la relació de la Bea, que és el personatge de la Clara Lago, que és una jove talentosa, arquitecta, i, bueno, i el mateix dia que el seu xicot li diu per casar-se, doncs ella l'enxampa fent-li el salt amb una de les presentadores més guapes de la tele. Bueno, drama doble, no? Llavors, bueno, pocs dies després és acomiadada de la seva feina, a més, amb una indemnització ridícula. Bueno, amb el desastre a sobre, doncs, la Bea no té més remei que tornar al seu poble, on, a banda de gaudir d'un paisatge idíl·lic, doncs, que ella quasi havia oblidat durant la seva vida urbana, doncs també l'espera un futur una mica incert, una família peculiar i un misteriós veí, no? Està basada, aquesta pel·lícula, en la novel·la homònima de la Laura Norton, que també és la que va fer No culpes al karma de lo que te pasa o algo així.
Bueno, però tu has vist el trailer d'aquesta...
O algo així ho has dit per no haver de posar un pip, o no te'n recordes?
No me'n recordo. Era un insult? Era un insult.
Ah, vale. Un llibre molt divertit.
No culpes al karma, ja està, ho deixarem així.
No culpes al karma, punts suspensius.
Sí, ja
està. Vinga, i el documental del cap de setmana?
Pues bueno, el documental del cap de setmana es diu Mujeres, de Coque Maya, i és un documental en plan 8 y medio de Fellini.
De Coque Maya és el cantant de Los Ronaldos.
Sí, correcte. Ah. Sí, el de...
Adiós, papá.
Adiós, papá.
Sí,
el de
bueno, adiós, papá, la Laura no sap... És
no,
massa jove.
Claro, jo soc de l'anunci d'Ikea.
No puedo vivir sin ti.
Correcte, no hay manera. Doncs bé, explora una mica la vida de les dones que han envoltat la vida del Coque Maya, ja que l'any passat va fer un disc de versions seves realitzades per artistes femenines. I és que la relació de Coque Maya amb les dones sempre ha estat molt important per a l'artista, i més ara que ha tingut una nena, una filla. Llavors, amb l'objectiu de remarcar aquesta relació, doncs col·labora amb artistes de la talla de Leonor Watling, Alondra Bentley, Annie B. Sweet, l'actriu Ángela Molina, inclús la seva mare, ¿vale?, que és l'actriu Lamparo Valle, de Lo que se avecina.
I qui és Lamparo Valle?
Búscatela, que la veuràs. És una dona gran. Jo és que no veig la sèrie, no te sé dir. El personatge
com no veus
que fa,
La que se avecina?
Ui, jo tampoc.
No, jo sí. Jo
tinc
sí.
Molt poc temps en la vida.
Jo això sí. M'ho poso per adormir-me, però m'adormo amb un somriure que no veguis.
Les etapes del tour són el millor.
Jo tampoc. I l'altre dia vaig dir en un sopar que no havia vist Game of Thrones i se'm van tirar tots a sobre. Com...
Jo tampoc l'he vist.
Bueno, no sé, com si fos una cosa... imprescindible.
L'altre dia vaig veure que la vaig agafar així començada el final del Guerrero número 13. Si no us en recordeu de la pel·lícula, mireu-la. Antonio Banderas.
Ah, l'Amparo Vallegada, ja sé qui és. Doncs apa, que estem a punt.
Doncs jo me'n vaig a veure La Favorita.
No, t'esperes, t'esperes.
Ah,
sí,
te'n vas a veure La Favorita, però abans no pots marxar.
És veritat.
Avui he tingut seriosos dubtes, amb què triar. De fet, tinc dues opcions. Quant temps tenim?
Tenim dos minuts.
No em dóna temps, però bé, va, la primera, va. Vinga, és difícil, avanço. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream while, scheme
while, you're sure to find happiness. Ballava molt la Laura. Ara...
Balla, però no...
És que veig a Ginger Rogers i a Fred Astaire.
Saps però quina és?
A veure. Baby, diamond cufflinks were worth dozens. Jo reconec que aquesta és difícil, per això t'havia buscat una opció B.
Però és en blanc i negre, esta pel·lícula. Que sí?
És en blanc i negre, esta pel·lícula. És de l'any 38, per ser exactes.
I surt Ginger Rogers i Fred Astaire ballant?
No.
No. Buà, ni idea.
Jo ja no he dit res perquè, vamos...
De fet, és complicada perquè la cançó a la pel·lícula la canten els actors protagonistes, la van com cantant durant tota la pel·lícula. La cançó es diu I Can't Give You Anything But Love, és de l'any 38 i els actors eren Katharine Hepburn i Cary Grant.
Ah.
Dona alguna pista per aquí, Laura? És complicada, eh?
És complicada, és complicada. Perquè aquests dos actors també van fer alguna altra pel·lícula junts, no? Bueno, han fet alguna,
han fet
vàries.
Alguna.
Vàries.
Què fem, Ricard?
Me rindo. Teniu una altra opció?
Tinc una altra opció, va. No, mira.
No, sí?
Sí? No? Tu manes amb el temps, Ricard.
Pues que anem molt malament.
Anem molt malament, doncs
res. És que se quedarà a mitges, perquè avui no està inspirada.
Però vull saber.
Ah, quina era l'altra?
Aquesta és La fiera de mi niña, de l'any 38.
Buah, jo no... Vaja, no sabia ni que existia aquesta pel·lícula.
Doncs vinga, va, cine clàssic. S'ha de mirar algunes coses.
Sí, jo l'he vist. Soc més fan del remake que van fer, que es diu 10 razones para odiarte, amb Julia Stiles i Heath Ledger.
Gran pel·lícula. Gran pel·lícula. La veritat és que sí, he de dir. Jo quan la fan a la tele m'hi quedo,
Home, és que Heath Ledger és magnètic, te deixa allà enganxada a la pantalla.
És veritat. Bé, doncs, Ricard, si no et dones temps per fer res més, doncs ho deixem aquí.
Doncs la setmana que ve
més. A més, la Laura ja ha dit que aniria al cinema, a La Favorita.
No us he dit per què, clar, no us he dit per què l'havia triat. Perquè avui hauria fet anys Cary Grant.
Oh!
Uns quants, no?
Uns quants, va néixer l'any 1904. A Bristol.
Ja n'hagués fet 114, 115.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Bueno, Laura, doncs ens ho expliques la setmana vinent.
Sí, molt bé. El meu average està alt, per això. Tinc més èxits que errors,
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Adéu.
I nosaltres, doncs, ja està.
Tanquem la paradeta?
Sí, i anem directes cap a dos quarts.
Això mateix. Que tinguis molt bon cap de setmana, Ricard.
Igualment.
Adéu. You know
darn well. Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
L'Ajuntament de Lleida informa. Josep Maria Pou dona vida al capità Ahab de Moby Dick en una versió brillant de l'obra de Melville que tracta de la lluita de l'home contra la natura. Dissabte 19 de gener al Teatre de la Llotja de Lleida. Més informació i venda d'entrades a latemporadalleida.cat.
A lo largo del día noto que me voy hinchando.
Por las tardes necesitaría una talla de ropa más.
A veces hasta el agua me hincha.
Estas son señales de desequilibrio en la flora intestinal. Con Simbioline Vientre Plano podrás resolverlo, porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente reduciendo la hinchazón de abdomen.
Simbioline Vientre Plano de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Josep Maria Pou dona vida al capità Ahab de Moby Dick en una versió brillant de l'obra de Melville que tracta de la lluita de l'home contra la natura. Dissabte 19 de gener al Teatre de la Llotja de Lleida. Més informació i venda d'entrades a latemporadalleida.cat.
Recomana Cope Lleida.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ara sí, que ja han posat la directa per arribar a les 2 de la tarda. Moltes propostes de cara al cap de setmana i a la resta de la setmana. Propostes culturals, d'espectacles, de temps d'oci, vaja, d'aquestes en les que tu passes bé i fins i tot aprens coses, que aquestes són les bones. I ho fem cada dia aquí a l'Espai Groc i, com sempre, ben acompanyats amb la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Està amb nosaltres també la directora de l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida. Antònia, què tal?
Hola, bon dia.
Ui, que... Després en parlarem, mira, dic... Potser és una bona data per proposar un canvi de nom a la biblioteca, però ja en parlem després. També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I des del Teatre de l'Escorxador i de la Llotja, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, com van les refredats, tos, etcètera, etcètera?
Narinant, narinant.
Van fent, eh?
Sobrevivint.
Bueno, grips no, no?
No.
Ja sabeu que estem arribant a... Bueno, estem a epidèmia, eh? Ja, epidèmia, no ens hem d'assustar, és quan el tant per cent d'afectats respecte a la població passa d'un cert número...
De 55 sobre 1.000.
Ah, mira.
És que ho he sentit aquest matí a la ràdio.
Doncs han dit que a Lleida, on hi haurà més afectacions d'aquí a la setmana vinent i dues setmanes, de grips. O sigui que si algú tus a prop i tal, escolta, apartar-se, es diu. Parlarem ara tot seguit de les propostes habituals, però deixeu-me que viatgem momentàniament cap al Cafè del Teatre. Hem parlat abans al Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez. És un concert que també està molt recomanat. Arriba avui al Cafè del Teatre a 11:15 de la nit. És el Pau Figuera i el tenim amb connexió telefònica avui amb nosaltres. Pau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Bueno, suposo que acaben de preparar-ho tot per arribar a Lleida.
Sí, estem a punt d'arribar aquesta nit. Sí, sí, moltes ganes.
Escolta, vens a presentar a Lleida aquest darrer treball, Nada Nuevo Bajo el Sol. No ha canviat res?
És un títol, una declaració... Bueno, en fi, és el que sembla, no? És una cosa que crec i a la vegada es pot llegir diferent. I aquí està el joc.
Escolta, Pau, digue'm exactament quin tipus de música proposes.
Doncs mira, aquesta nit proposarem... tot el nou disc íntegrament en directe, i el nou disc es concentra bàsicament és música de guitarra flamenca passada per un filtre personal en el que incloc música electrònica, moderna, música jazz, alguns elements del jazz, i tot això és el que podrem escoltar.
M'han recomanat molt aquest concert. M'han dit, escolta, el Pau és un virtuós de la guitarra.
Doncs m'alegro molt. Tant de bo s'ompli i puguem compartir tots junts.
Aquesta nit a 11:15 al Cafè del Teatre, el Pau Figuera, que ens va presentar aquest treball, Nada Nuevo Bajo el Sol. Escolta, d'on et va venir aquesta idea de barrejar flamenc amb noves músiques, amb música electrònica?
Doncs és una evolució natural, crec, d'una cosa que he anat notant i no m'he parat a pensar molt, diguéssim. És una cosa que són totes les meves influències que conflueixen de manera natural quan intentes buscar una mica endins, no?, i preguntar-te què vols creativament treure, doncs és el que ha anat sortint de manera natural.
Mm-hmm. Amb quina música has crescut?
Doncs he crescut amb... Exacte, he crescut amb moltes músiques diferents, des del Paco de Lucía fins als Beatles, fins a música llatina, pop, absolutament tot, una mescla molt rica.
No, és que la gent a vegades es pensa que és fàcil això de... No, escolta, mira, ho barrejo tot. Escolta, barrejar-ho tot i que quedi bé no és fàcil, al contrari.
Exacte, sí, és un repte.
I tant. Doncs el Pau Figueres aquesta, nit al Cafè del Teatre, 11:15... Nada Nuevo Bajo el Sol, ho podeu trobar també a les xarxes de streaming. Pau, quanta gent estareu sobre l'escenari?
Doncs estarem Ismael Alcina al baix, Darío Barroso a guitarra i Arnau Figueres a la percussió.
Molt bé. Doncs escolta, Pau, que ha estat un plaer parlar amb tu. Ja et deixo perquè suposo que estàs a punt ja de sortir direcció cap a Lleida. Avui, recordeu, Cafè del Teatre aquesta nit a 11:15. Doncs el Pau Figueres ens presenta aquest Nada Nuevo Bajo el Sol, del qual estem escoltant doncs, un dels temes que porta per títol Maviche. Pau, que ha estat un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Igualment, moltes gràcies. Adéu.
Ja ho veieu, que al final es pot agafar una cosa tradicional i una cosa moderna i acabar-ho de barrejar tot. El que passa és que és el que li deia, que no és fàcil, no es tracta d'agafar una batedora, posar-ho tot a dins i ja quedarà bé, al contrari, És com quan barreges molts ingredients a la cuina, que s'ha de vigilar què poses,
S'ha de tenir gust.
Sí, s'ha de saber. Escolta, anem cap al CaixaForum Maribel Tost, perquè vosaltres ahir pràcticament veu omplir l'auditori del CaixaForum. Us va visitar el Boris Izaguirre.
Així és. Ahir vam tenir doncs, una tarda molt, molt entretinguda, molt divertida. I bé, el més important de tot és que la sensació que tenim des de CaixaForum Lleida és que el públic que va assistir doncs, a la conferència... Doncs, de...
Metall, mira.
De ben metall.
De ben metall.
I el ben fusta i el ben metall.
Ah. Demà dissabte, 6 de la tarda,
sí.
Concert familiar al CaixaForum Maribel, aquí teniu. Aquí teniu, Maribel.
Sí, perdó. Tindrem a la formació musical Spanish Brass, que ens portaran a terme o ens duran a terme el concert Brass. Què vol dir Brass?
Això què vol dir?
Brass és un mot anglès, com la major part de ràdio i ens pot deduir, que vol dir doncs, i bueno, té un ventall molt ampli doncs, de compositors del segle XIX i del segle XX, també.
Caram. A més, segueix la línia habitual dels concerts familiars al CaixaForum, a l'acabar... podrem veure els instruments i conèixer els artistes, oi?
Així és, i parlar doncs, amb la formació musical. I bé, i també doncs, recordar que a l'entrar doncs, totes les persones doncs, que entrin al concert doncs, disposaran d'un doncs, material didàctic per entrar més de cap de cara al concert.
Això serà demà dissabte a les 6 de la tarda, però si pel que sigui no hi poguéssiu anar... el que sigui, aquest el repetiu la setmana vinent.
Així és, el dissabte doncs, 26 de gener a les 6 de la tarda tindrem el segon passi doncs, d'aquest concert. No? Brass és el concert familiar d'aquest doncs, mes de gener de CaixaForum Lleida doncs, que estrena doncs, la programació doncs, de l'any 2019.
Perfecte, Maribel. De cara a la setmana ja, el dimarts, seguiu amb aquest cicle que vau començar la setmana passada d'audicions íntimes,
sí?
Que tindrà lloc doncs, els dimarts del mes de gener, per tant estem a la meitat la setmana vinent ja.
Així és. Què són les audicions íntimes? Són un concert? No, són més que un concert. Són una conferència? No, són més que una conferència. En aquesta ocasió doncs, tindrem un trio en el qual doncs, tindrem doncs, a Beatriz Jiménez, que és soprano, Albert de Prius, que és tenor, i Ricardo Estrada, piano, els quals, doncs, conduïts per la figura de Xavier Chavarría, el qual doncs, ja introduíem doncs, la setmana passada. Xavier Chavarría és periodista, musicòleg, entablarà doncs, un diàleg amb el públic assistent, tot interpretant doncs, un repertori doncs, de sarsueles i també doncs, d'òperes.
Molt bé. I trio, soprano, tenor i piano.
Piano.
Puri, soprano, què és?
És la veu més aguda de les dones.
I tenor?
La més aguda... Bé, per sobre del tenor i el contratenor, que és quan sentim aquella veu que no sabem si és d'home o és de dona, però normalment el tenor és el més agut, també.
Jo, per mi, la Puri, quan parlem de música, és la Wikipedia, per mi.
És la meva Pobre Wikipedia. De mi.
Sí, jo, quan no sé, Puri, explica'm això.
Arribo fins on arribo.
Bueno, escolta, i també seguiu amb els matinals de cinema, el dimecres, amb el públic habitual, però jo, sí, sí. Escolteu, si algú ens escolta, i pel que sigui, treballa de tarda, de nit, o disposa del dimecres al matí, i per mi ha de ser una experiència anar al cinema un matí a les 10:30.
Sí, sí, és una experiència, perquè és no solament anar al cinema, sinó també doncs escoltar les reflexions d'en Marcelí Borrell, veure la pel·lícula tranquil·lament i còmodament, i després a l'acabar doncs participar, si es vol, és clar, doncs en el col·loqui que en Marcelí Borrell doncs dinamitza doncs cada dimecres puntualment a 11:15 del matí.
Quina pel·lícula presenteu?
Tindrem la pel·lícula The Party. És una producció anglesa del Regne Unit, millor dit, doncs de l'any 2017. És un drama.
La que escolteu, Braç, 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 això demà a les 6 de la tarda i el proper dissabte. Gràcies, Maribel. Anem directes cap a l'auditori, Enric Granados, Puri Terrado, sí. Perquè si és veritat que el cap de setmana passat us van donar festa, aquest teniu funció avui, demà i passat demà. Per començar, avui, mira, tinc aquí al davant el nom de l'espectacle que feu avui, música improvisada per a dos pianos preparats.
Sí. Tindrem dos pianos damunt de l'escenari i els hi hem tret les tapes i llavors els artistes doncs els preparen per fer una improvisació, ells col·loquen les seves coses els per preparen. Poder fer efectes, no?
Jo és que és aquest...
Aleshores, és jo penso que perdut. Millor que ningú t'ho sí. pot dir la Jordina Millà, que és l'artista que tenim ara convidada.
Jordina, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, abans aquí hem dit preparats, trucats. Són trucats o no?
No, no són trucats, és... O sigui, el piano a escena apareix tal qual i després nosaltres, a través de les improvisacions, doncs sí que l'anem preparant, que en diguem, que en realitat és, doncs, utilitzem cada un les nostres eines, els nostres recursos, que són objectes normalment, i bueno, cadascú amb els seus trucs de màgia, diguéssim, ah. per tal d'alterar el so de l'instrument, perquè sí que és veritat que, a diferència de... Bueno, de com estem molt habituats d'escoltar els pianos, en aquest cas utilitzem l'instrument íntegre, no? El que vol dir que no només toquem doncs, la part del teclat, sinó que tot l'interior de l'arpa també forma part del discurs sonor.
Vosaltres, o sigui, i també utilitzeu, poseu objectes a sobre de les cordes per modificar la sonoritat, o toqueu des de dins de les... O sigui, toqueu com si fos una arpa, per dir d'alguna manera, no?
D'alguna manera, el que passa que no l'arpa tradicional, diguéssim, doncs l'articules amb els dits, no? I això és un dels recursos, però en tenim, doncs, molts altres, no? Com ja sigui... Jo personalment doncs, utilitzo imants, bueno, fustes, tot és material noble que no danya l'instrument, evidentment, i que, bueno, que ens ofereix un so en concret que estem buscant en aquell moment, no? Després del concert sempre, evidentment, doncs, els pianos estan allà i nosaltres també, i el públic que vulgui curiosejar i preguntar, mira, d'on surt això i com fas allò altre, doncs estem superoberts.
A més, el concert no és mai igual, vull dir que no, aquí que no, parlem d'improvisació, no? Per sí, tant, no té res que veure amb un altre concert.
No sabem què passarà, és això.
Sí, això depèn del públic, també, suposo.
Depèn del públic, depèn d'altres, del moment, és una cosa que passarà aquest vespre a Lleida i
ja està.
I ja està, i deixarà de ser, no? I no bueno. Es podrà repetir igual, podem ser les dues mateixes persones, després en un altre lloc, però clar, doncs,
però escolta, si us serà un altre... Si us agrada el piano, jo crec que avui, cap a l'auditori...
És una experiència diferent, sí, sí, sí.
Això és avui, ja. Escolta, una preparació... especial el mateix dia abans de fer un concert. Això és una curiositat, Jordina, és a dir, no sé, feu alguns exercicis als dits o als canells o no?
Bueno, a veure, evidentment nosaltres som músics, el que vol dir que estem amb l'instrument dia darrere dia estudiant a casa, no? Vull dir, això, la pràctica, o sigui improvisació no vol dir que tinguis instrument oblidat i després vagis allà i feguis algo.
O sigui, no s'acaba d'estudiar mai el piano, tampoc?
No, no, esclar mai. Que no.
Ah, jo pensava que estudiaves i ja deixaves de tocar-lo i ja ho sabies tot. No, 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 no va així, no?
No, 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 així, no, això és com a la gimnàsia, que has de fer els teus exercicis, també, eh?
No, no és com la bici, no. Això, quan ho deixes,
ho dic en broma, perquè per aquí hem conegut molts pianistes i la veritat és que... Bueno, també és veritat que gaudiu fent tocant el piano, per
moltíssim.
Tant, és un plaer, suposo.
Moltíssim, i tant, és el que més goig ens fa, i és un... I en aquest cas, doncs, és això, no? També el poder compartir escena amb Agustí Fernández, que és tot un honor, és un gran mestre i un gran improvisador a nivell internacional, reconegut a tot arreu, i que és, bueno, que és, per mi és un honor, ho dic, de tocar amb ell i de que l'auditori ens hagi agafat per aquesta proposta, que entenc que també és arriscada, no?
Sí, perquè no és fàcil.
No es fa tant, però és una música que té el seu lloc, que té el seu valor i que, bueno, que està una mica amagada perquè no es coneix massa, però que la veritat que hi ha gent ficada dintre el món que són melòmans d'aquesta música i fascina, no? El joc aquest que passi al moment, realment, i que sempre sigui nou.
Jordina, ja sé que has dit que és improvisat, però vosaltres tirar-ho cap a un lloc o altre d'inici o no? És a dir, tirareu, jo què sé, cap a Beethoven, cap a Tchaikovsky o coses d'aquestes,
o
no va per aquí, això?
No va per aquí. Ah. No. És música improvisada, però estem parlant de llenguatges que són contemporanis, eh? Són subcontemporanis, és a dir... És l'evolució de la música contemporània, també.
I d'un tema a l'altre és quan aneu preparant el piano, aneu modificant el piano? Vull dir, al mig de l'actuació aneu fent alguna modificació?
Sí, està viu. És en viu. O sigui, això també, bueno, requereix la tècnica i la màgia d'aquesta música, no? D'anticipar una mica què és el que vindrà o no. Sí, i sí, anar preparant l'instrument, o no, també. Vull dir que l'instrument també es pot tocar tal com està.
A mi el que m'ha agradat això és que després deixeu atensar la gent al piano.
Sí, evidentment, clar.
No ho dic perquè el piano tots el coneixem de la tele, però jo crec que no tothom ha estat a prop d'un piano de cua.
De cua, i després preparat, que la de sons que surten d'allà dins probablement n'hi haurà molts que no
ens ho esperem, sí.
Mira, m'estàs picant la curiositat ara.
Doncs aviam si venim aquest vespre, així, la curiositat queda satisfeta, home, i tant.
Doncs avui a l'Auditori, 8:45, música improvisada per a dos pianos preparats, l'Agustí Fernández i la Jordina Millà, que és amb qui estem parlant. Jordina, escolta, que ha estat un plaer conèixer.
Gràcies, igualment.
Que vagi molt bé.
Ella és una pianista de Balaguer, uh-huh. I ara està vivint a Alemanya... Però bé, s'ha format també al conservatori d'aquí i després ha estat per Europa, o sigui que...
Bueno, veig que molts músics que s'han format a Lleida, de la zona de Lleida, acaben tornant, ni que sigui per fer un concert.
Sí.
Molt bé.
Això Jordina, ens enorgulleix molt.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bueno, doncs això serà avui. Per cert, on ho fareu, a l'Auditori?
A la sala de cambra.
A la sala 2, sí, que sí. És la maca també, per crear aquest clima.
No, exacte. És l'aforament és molt més idoni. Mm-hmm.
Molt bé, això avui divendres. Demà dissabte, ho hem estat anunciant a la cadena COPE, jo crec que és un gran concert també, José Cura, amb l'orquestra Julià Carbonell, amb el concierto de Aranjuez i també amb música de Beethoven.
Sí, amb una sinfonia de Beethoven i bé, està... Si algú està interessat en el concert, doncs està força ple, o sigui que s'ha de córrer una mica.
Clar. Això és demà dissabte
demà
a les 8. Podeu anar directament a la taquilla de l'Auditori.
O per internet,
a la temporada lleida.cat. I diumenge ja hem dit que l'Auditori està en pleno apogeo, que diuen, eh? I diumenge teniu Els colors del mar.
Sí, ja en vam parlar la setmana passada, és un concert de cant, amb música mediterrània, amb una explosió, penso jo, de colors i de sonoritats mediterrànies extraordinaris, amb músiques escrites per l'Eduard Iniesta. És un espectacle creat per ell, on contarem amb la Gemma Humet al cant i també amb diferents mestres en diferents instruments, hi ha contrabaix, hi ha guitarres, diferents guitarres mediterrànies, per dir alguna cosa, també percussions clàssiques, però percussions també una mica mediterrànies, diferents. I el cor Veus, que és un cor d'adolescents i joves, un dels millors cors que tenim aquí a Catalunya i que ens oferiran el concert també amb el format una mica d'espectacle i dansa.
Molt bé.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
El coneixes, Antònia?
No
el coneixes, és el Kurt Cobain de Nirvana.
Ah,
bueno, són Nirvana, eh? Lo que passa que això, l'altre dia vaig haver de mirar l'any de publicació, el vaig haver de mirar com a dos o tres vegades, des de l'any 91, aquest tema. És que, clar, sense voler, no t'ho dic perquè a mi Nirvana m'agrada i a casa doncs el vas escoltant, però déu-n'hi-do, que això és de l'any 91.
És que ell devia morir el 93 o el 94?
No, 94, crec. Però, déu-n'hi-do, a 91, vull dir que... Bueno, va passant el temps. En fi...
Gairebé 30 anys.
Escolteu, per què deia abans això de la... del que anava... quan anava a presentar l'Antònia Capdevila? Si haguéssim de canviar el nom a la biblioteca, si haguéssim, que no és el cas, o si li haguéssim de posar nom, perquè la biblioteca no té nom.
La biblioteca es diu Biblioteca, bueno, Pública,
Biblioteca
de Lleida,
Pública de Lleida, però no té nom.
No té nom, i bé, és un tema que va sortint de forma recurrent de tant en quant,
veus?
Però no acaba de quallar.
Jo, si fan votar, votaria que no, eh?
Jo tampoc. En tot cas,
jo també, tenint en compte el problema que ha hagut amb els carrers.
Jo l'únic nom que penso que es cauria a la biblioteca si decidissin posar-hi un nom és la maternitat.
També,
perquè entenc que és el lloc, molta gent identifica, sí, encara l'espai, sí. I crec que és crear un lligam.
Tens tota la raó.
Per a mi, l'únic nom que tindria sentit és la maternitat, però està clar que si un dia es posa un nom, segurament no hi tindré massa cosa a dir, bueno, que es decidirà en uns altres àmbits.
Deia això perquè segurament això... A veure, batejar la biblioteca es pot fer qualsevol moment, però els humans... sempre busquem aquell moment especial, aquella data, aquella història, no? Aquella quadratura. Aquest dilluns vinent, la Biblioteca Pública de Lleida farà 21 anys, estan d'aniversari.
Sí, mira, ens ha fet gràcies una mica, no celebrau, perquè no fem res especial,
bueno,
però
celebrar,
sí, que explicau i una mica, fer una mica reflexió del que ha passat, perquè el dilluns 21 just farà 21 anys que la biblioteca...
Mira, justament és 21,
per això ens va fer gràcia que aquesta data es va traslladar a l'edifici de la maternitat. Uh-huh. La biblioteca, recordem que és del 1842, o sigui que la seva història és una mica més llarga.
Sí, 21 anys a on està?
A on està ara, que realment va marcar un abans i un després amb la mateixa biblioteca, no només amb l'espai, sinó amb els serveis, amb la forma de presentar la col·lecció i amb els recursos i amb tot.
Mm-hmm. Molt bé. Demà dissabte, la Biblioteca Pública de Lleida, no sé si per primera vegada a la història, en 21 anys...
No, s'havia fet alguna
ja s'havia
vegada,
fet. Bueno,
s'havia fet també alguna vegada,
pues
alguna
temps.
Cosa a Barcelona, amb alguna cosa amb el grup de lectura, però bé, ara sí que feia molt temps que no es feia.
Organitzen una excursió.
Fem una excursió.
Se'n van d'excursió,
anem,
vaja.
Anem d'excursió. Tenim el grup de cinema de la biblioteca, que aquest primer trimestre ha estat treballant, visionant tot de pel·lícules de Buñuel, i va sortir una mica la inquietud de que seria una bona manera d'acabar el trimestre anant a visitar el Centro Buñuel de Calanda, uh-huh, que està relativament a prop. La veritat és que nosaltres, quan ens posen un repte així damunt de la taula, ens hi anem enganxant, vam dir que sí, ja hem organitzat el tema de l'autocar, sortirem un grup proper a les 25 persones, visitarem el Centro Buñuel de Calanda, allí farem visionat també d'un documental, anem acompanyats del coordinador del grup, que és el Jordi Larios, que a més acabarà d'explicar, una mica de situar-nos amb tot el tema de Buñuel, i després, per acabar, anem a fer un bon dinar a Calanda.
Molt bé, com ha de ser. Això ho teniu ple, eh?
Ho tenim ple, i bueno, només ho explicava així una miqueta a tall d'anècdota, perquè a més és una activitat dirigida als grups de lectura. N'han programat dos, han programat de primer aquesta demà a Calanda, i el 2 de febrer el grup de novel·la negra anirà a Barcelona Negra,
que també és un, el festival aquest que també dura diferents dies, però hem agafat el dissabte 2 de febrer per anar tot el grup de Novala Negra a escoltar tot aquell dia les conferències i les propostes que es fan al festival.
Molt bé. Doncs a la Guaita, al butlletí de notícies, i si no, doncs a la biblioteca mateixa, que sempre fan alguna cosa nova de les que no coneixem, i s'ha d'estar a la Guaita. Escolta, Antoni, a vosaltres dimarts teniu el cicle de cinema, sí, amb una pel·lícula que porta per títol One Day.
One Day. És una pel·lícula del cicle de cinema de dones directores, en aquest cas de l'Alon Sherfif, no sé si ho dic bé, de l'any 2011.
Jo tampoc t'ajudaré gaire.
I és la darrera pel·lícula d'aquest cicle de cinema, i a partir del mes que ve comencem el cicle de cinema japonès, perquè tenim el grup de lectura Cuinant entre llibres, que aquest any, aquesta temporada, el dediquen a la cuina i a la literatura japonesa. Llavors, una mica per complementar-ho, fem el cicle de cinema japonès, i a més han organitzat un taller de cal·ligrafia japonesa. O sigui que aquest proper trimestre estarem immersos en el món del Japó.
Home, aquest com a curiositat té bona pinta, ara que arriba a aprendre el japonès.
Cal·ligrafia.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Per cert, us recordo també que a la Biblioteca Pública de Lleida s'obriran les inscripcions per gaudir de les visites guiades a l'exposició fotogràfica que teniu.
Tenim l'exposició d'Imàgenes i Memòria de Mauthausen. En principi només havíem programat una visita guiada el dia de la inauguració i després visites guiades amb instituts, però tenim molta demanda i bé, des de l'Ajuntament, qui és qui realment organitza l'exposició, juntament amb el responsable de l'amical Mauthausen, el Josep Sant Martín, que és qui fa les visites, a més us ho recomano perquè fa unes visites molt didàctiques i molt entenedores, s'han organitzat tres visites, entre dos dissabtes, el 2 i el 23 de febrer, i el dimecres 27 de febrer a les 7 de la tarda.
Molt bé.
Per a inscriure's, cal fer-ho amb un telèfon i amb un correu electrònic que tenim a la biblioteca.
Molt bé. No, això, el que heu de fer és anar a visitar-ho
i
buscar-ho.
I entrant a la pàgina web de la biblioteca, també ho trobareu.
Molt bé, doncs properament també s'obriran les inscripcions als tallers d'informàtica i mòbils, per tant, atents, i si no, doncs aneu directes a la biblioteca i allà us informaran. Gràcies, Antònia. Marta, cap al Teatre de l'Escorxador i al Teatre de la Llotja. Tenim força coses, demà. A més, dona temps d'anar a veure les dues coses.
Sí.
Ja ho vam anunciar al Teatre de l'Escorxador a les 6 de la tarda. És una obra que els escolars han estat gaudint aquesta setmana, i que jo crec que, tenint en compte la situació general, és força recomanable,
És molt recomanable, i a més la sensació, després parlant amb els mestres i les mestres a l'hora de sortir de les funcions, ahir dijous i avui, ens han dit que els anirà molt bé per treballar moltes coses a classe, però que a més els ha agradat molt i la canalla hi han entrat molt. És Hanna dels Tres Països, del Teatre de la Sargantana, que és una companyia mallorquina, i són tres noies que es diuen Anna, que coincideixen en un país de destí al qual han arribat com a persones migrades per motius diferents. Una fugint d'una guerra, una buscant sortides professionals perquè el seu país no en troba, i una altra, no ho recordo bé, però crec que migra per qüestions polítiques, també refugiada política.
No, per això et dic que tal com està tot plegat, està bé que la canalla vegui en aquesta realitat.
És un bon tema per entrar, i és un bon moment i un bon pretext per entrar a parlar aquests temes, que deuen sentir refugiats, migrants, a les teles i les ràdios, i a vegades fan preguntes, no saps com respondre, i aquests espectacles ajuden a començar a respostes.
Això és demà a les 6 de la tarda, i a 8:45 al Teatre de la Llotja. No sé si m'atreveria a dir que és tot un clàssic.
És un clàssic de la literatura universal, Moby Dick, amb un clàssic de l'escena catalana, que és Josep Maria Pou. És una versió de Moby Dick que vam explicar una mica la setmana passada, que estava bastant centrada en la psicologia del capità Ahab, no tant de la lluita en si, sinó què mou aquest capità a voler carregar-se aquella balena. Ja es converteix en obsessió. Demà 8:45 a la Llotja, Moby Dick.
I lligat amb el tema de la Hanna dels Tres Països, la setmana vinent teniu El metge de Lampedusa.
Sí, la setmana vinent a l'Escorxador, 8:45, hi ha una producció que ja té 2 o 3 anys del Teatre Lliure i del Festival Temporada Alta de Girona, que és El metge de Lampedusa, que està basat en les memòries del metge d'aquesta illa italiana, aquesta petita illa mediterrània que rep tantes, tantes persones, milers de persones que fugen del continent africà en pèssimes condicions i arriben amb aquesta illa. Aquest metge, que és Pietro Bartolo, ha fet un llibre autobiogràfic que es diu Llàgrimes de sal, i aquesta companyia, Punt Produccions, l'ha pujat a l'escena i crec que és un espectacle imprescindible, és un espectacle que hauríem de veure totes i tots.
I tant.
La setmana que ve...
Ho tornarem a recordar, però és la setmana que ve dissabte, 8:45 del vespre, a la Llotja.
A l'Escorxador.
Marta, ja saps que dues companyies de teatre lleidatanes han estat seleccionades per actuar a la fira Kulturboers de Friburg d'Alemanya.
Sí, hi havien estat, ja...
Campi qui
pugui havia estat.
I Zum Zum Teatre.
Des d'aquí els felicitem i els desitgem molta sort, sí, sí.
Això és un luxe, eh?
És un luxe.
Jo crec que sí, ho diem sempre que podem, i podem moltes vegades, i això és el millor de tot. Doncs aquí teniu moltes propostes de cara al cap de setmana. Com sempre, ha estat un plaer gràcies a les nostres prescriptores, Marta Salla, Puri Terrado, Antònia Capdevila i Maribel Tos. Gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres que arribem ja a les dues, escolta, ulla i aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. Dilluns hi tornem, puntuals, 12:20.